Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts. Nova escalada del preu del petroli que preocupa a mig món. Tot i que els últims dies s'ha frenat, Morgan Stanley adverteix que en els propers mesos el cru podria pujar un 15% fins a superar els 90 dòlars al barril. D'aquestes i d'altres qüestions en parlarem els propers minuts amb Xavier Salai Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, professor que avui els acompanya a l'estudi de RAC1. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Això de tocar, de trepitjar casa, o si més no terra catalana, sí, aquest any és una manera excepcional.
Sí, bueno, estem de vacances. Bueno,
ja. Ah, estem de vacances.
Sí. Bueno, ell, vostè no massa de vacances.
Bueno, la Sílvia, la meva dona, que és la dietista del Manchester City...
Està de vacances.
Com que el Manchester City no juga, doncs hem vingut aquí a Barcelona.
Els hi posa deures de dietes, als jugadors, o no? O un cop de vacances poden menjar-se, què li diu, una copa...
Brasil.
Una copa Brasil.
Em sembla que ara com que estan amb el Mundial, sembla que segueixen fent muntats. Si no hi és Mundial, em sembla que no fan... No. Quan tornen a mitjans de juliol, molts s'han de primar. Però bueno, un dia convida-la amb ella i pregunta-li...
Els
futbolistes jo no...
Clar, no, home, perquè jo li pregunto, perquè clar, si allò que ja portes una temporada allò amb un rigor dietètic, quan arriba l'estiu, doncs home, tots ho fem, no? Que ens deixem anar una mica i fem un gelat extra i algunes coses extra. Per tant, els jugadors suposo que també...
Però ara hi ha Mundial. O sigui, ara, ja. De fet, s'han estat cuidant més del compte perquè tots estaven pensant en el Mundial.
Després del Mundial ja han de pensar que han de tornar els equips, per tant no els hi queda massa, en fi, massa marge per menjar-se una copa, com deia?
Brasil.
Copa Brasil. Hi ha tot tipus de copes. Bueno, entrarem en matèria per començar amb aquesta escalada al preu del petroli. Molts ho associen a aquest enfrontament entre dels Estats Units amb l'Iran. Això hi té alguna relació o ara... viurem el període en el que el petroli anirà escalant, anirà inflacionant, i les conseqüències que tindrà això, que d'això també en volem parlar amb vostè.
A veure, d'entrada, recordem la història, perquè si no es recordes la història del preu del petroli, et pot semblar que estem molt amunt. El preu del petroli fa 10 anys estava a 140 dòlars per barril. Després, durant uns anys, de 4 o 5 anys, es va estabilitzar més o menys a 100 dòlars per barril, i després l'any 15-16 va fer una davallada brutal que va arribar a 30 i després va quedar més o menys a 40. I ara, des d'aquests 40, sembla que ha pujat a 70 i ja tothom parla una altra vegada de la pujada. La primera lliçó és que, en termes de la història recent, el preu és baix. Perquè el normal amb la història de 100 era, amb la història recent, era més o menys 100 dòlars per barril, i per tant sembla normal que potser tornem en una situació d'aquestes. Això és el punt número 1. Punt número 2, el preu del petroli, com el preu de tots els productes de la vida, està determinat per l'oferta i per la demanda. I en aquest cas hi ha molts factors que afecten l'oferta i molts factors que afecten la demanda. L'oferta ve afectada per l'aparició de noves tecnologies als Estats Units, amb les tècniques de fracking, que treuen petroli a dins dels Estats Units que abans no existia. Els factors d'oferta venen també afectats per crisis econòmiques brutals al país que té més reserves de tot el món, que és Venezuela. Venezuela no ha anat invertint en les seves plantes de producció i, per tant, cada vegada pot extraure menys. Perquè se li trenquen les màquines d'extraure petroli, no tenen manera de arreglar-ho i, per tant, deixen de produir petroli. I cada vegada produeixen menys i, òbviament, això fa que l'oferta mundial de petroli baixi simplement perquè Venezuela, que és un dels grans productors, no té...
Produeix menys.
I també, per l'altra banda, hi ha la demanda. Hi ha els països més grans del món, que són la Índia i la Xina, estan creixent des de fa temps a ritmes brutals, i això fa que cada vegada hi hagi més gent que necessita o que utilitza derivats del petroli que abans no utilitzaven. Cada vegada hi ha més xinesos que tenen cotxe, i per tant la demanda de petroli, quan els xinesos utilitzen petroli, ja no milers ni milions, centenars de milions, perquè són un país enorme, que de gent que cada dia compra motos, compra cotxes, i per tant tot això té un efecte brutal. I en el cas específic del petroli, tenim que la producció està... Hi ha una gran part de la producció concentrada en una àrea molt conflictiva, que és el tema que tu treies, no? El conflicte amb Iran. Clar, l'Orient Mitjà, Iran, Aràbia, els Emirats, Kuwait, Iraq, Líbia, tots aquests països són grans productors, però també són zones molt inestables políticament. I ja, diguem, el fet de que els Estats Units ara diguin que no, que l'acord que tenien, l'acord nuclear que tenien amb l'Iran, doncs que no el veuen bé, i això, diguem, pot causar problemes a una economia com l'Iran, doncs això pot tenir efectes. És aquesta la causa? La veritat és que no en tenim ni idea. Els preus del petroli depenen de tantes coses diferents que, diguem, és molt fàcil agafar un fenomen i dir, mira, és culpa de l'Iran, o és culpa de Venezuela.
No se sap.
No, perquè passa tota la vegada.
Es produeix i hi ha molts factors.
O sigui, Venezuela, per exemple, l'últim any produeix un milió, ha passat de em sembla que és, ara no recordo bé els números, però ha passat de 2,5 milions de barrils al dia a 1,5, és a dir, gairebé dividit per dos la seva producció. Això és una cosa brutal. La quantitat de petroli que falta que ve de Venezuela és brutal. I clar, si li treus aquesta oferta de tot el conjunt de l'oferta,
ja, doncs puja
el preu. Quina és la causa? És Iran o és Venezuela? Doncs no ho sé. O són els americans que, com que el preu era baix, moltes empreses de fracking van tancar. O és els... També hi ha uns avenços tecnològics brutals en els sectors alternatius, sectors de l'energia eòlica, energia solar, etc. Tot això té efectes en el preu i, diguem, és molt difícil. Ja sé que als analistes els agrada dir, no, la culpa és d'això.
Bueno, ells apunten a aquest conflicte, sí, o a aquesta ruptura de relacions amb els Estats Units, sí, i l'Iran. Jo li volia preguntar, en països com Espanya, que té aquesta dependència del petroli, com li pot afectar aquesta pujada de preus? És a dir, quin impacte pot tenir en el producte interior brut d'Espanya i de quina manera ens pot afectar d'una manera indirecta o directa?
A veure, no estem als anys 70, eh? Els anys 70, quan va pujar el preu del petroli, es va provocar una crisi brutal, perquè, clar, la gent no tenia alternativa. Teníem màquines molt ineficients que utilitzaven molt de petroli o molt de derivats de petroli i no hi havia alternatives. Ara ja no estem en aquell món. Avui dia les màquines, com a conseqüència del que va passar llavors, hi ha hagut una gran innovació, els cotxes utilitzen menys benzina, diguem, les màquines utilitzen menys benzina, tot és molt més eficient, i segona, hi ha alternatives. Cada vegada, i sobretot, diguem, en els darrers mesos o anys, hi ha hagut un gran progrés tecnològic en el món de les renovables. El preu de produir energia solar ja gairebé és tan baix com utilitzar petroli.
Sí, però Espanya, el govern espanyol no aposta per aquest tipus d'energies. El govern espanyol el que ha apostat des de fa un grapat d'anys és pel petroli.
Però el que aposti el govern és irrellevant. Aquí
però el petroli, clar, si tu la teva base és el petroli i has de comprar el petroli fora, sí, a mesura que es va encarint, doncs clar, tindràs un increment de preus, no?
Sí, però la que les empreses i els consumidors vegin, a la que sigui cert que l'energia solar és més barata que la derivada del petroli, la gent es canviarà, faci el que faci el govern, simplement perquè la gent vol l'energia barata, vol comprar coses barates. Igual que els cotxes elèctrics s'acabaran imposant, no per lo que digui el govern ni perquè el govern faci plans renoves, sinó perquè la gent, diguem, li surt, diguem, perquè la gent prefereix, donats els preus, prefereix, i aquesta preferència serà cada vegada més gran a mida que es vagin abaratint els cotxes elèctrics, la gent es canviarà, i després el govern s'adaptarà. El govern de Zapatero va apostar per fer empreses subsidiades.
Sí, sí.
Va ser un fracàs, va ser un fracàs, però les tecnologies han seguit millorant independentment del Zapatero, i arribarà un moment que les energies renovables seran més barates, i en alguns casos ja ho són, i seran més fiables, i per tant la gent diguem, saltarà d'una energia a l'altra i no hi haurà tants problemes. Ara, mentre depenguem del petroli i a la mida que el preu del petroli pugi, doncs la factura de les importacions pujarà. Això no hi ha...
I de quina manera afecta? Si pugen les... O sigui, has de pagar més pel petroli, això repercuteix també, en aquest cas, a l'estat espanyol, no?
Bueno, hauràs de vendre més coses per poder comprar la mateixa energia. És a dir, hauràs d'exportar més per no tenir un dèficit. I això, diguem, serà complicat, no? diguem, com sempre que puja el preu d'alguna cosa que tu vols, doncs has de sacrificar altres coses.
Però
de...
això repercuteix en l'índex dels preus? És a dir,
això repercutirà en l'IPC, sí, sí,
vull dir.
Repercutirà en l'índex de preus perquè pujaran els costos, els preus de l'energia, els preus de la benzina que compres, el preu...
Bueno,
de...
això ja passa, perquè abans omplies sí, sí. amb... X euros una part del dipòsit i ara necessites molt sí, més, sí. no?
Això automàticament passarà, posa l'IPC, però també la balança, diguem, balança comercial, doncs has de pagar una factura molt més gran per obtenir la mateixa quantitat de barrils.
Això passarà també a Europa o només s'encomana, és una qüestió global, puja el preu del petroli, pugen o no té per què?
Sí, el preu del petroli és el mateix a tot el món. Hi ha diferents tipus de petroli, el barril de Texas, el barril Brent, que bàsicament són diferents tipus de petroli, diferents característiques de petroli, però és el mateix a tot arreu. I si puja un, puja l'altre. De manera que tots els països que importen, que depenen del petroli, òbviament surten perjudicats, tots els que exporten, òbviament surten beneficiats. De la mateixa manera que aquí fa 2 anys, quan el preu del petroli estava a 30, recordo que vaig venir aquí a parlar de les crisis econòmiques que això comportava en els països productors.
Sí,
jo tornava d'un viatge a Equador, que estaven els tios allò alarmats perquè de sobte no podien ni pagar, el govern no podia ni pagar les factures.
Bueno, i Venezuela, no?, que estava en una situació crítica pel preu del petroli perquè estava massa baix.
Tots els productors, Venezuela, Angola, Kazakhstan, tots els països d'Orient Mitjà, productors, Rússia, tots els països productors. Això és com una moneda, diguem, té dues cares. Els que compren surten perjudicat quan el preu puja i els que venen i surten guanyant, i quan baixa passa al revés.
Canviem de tema. El govern espanyol ha decidit renovar la cúpula del Banc d'Espanya en plena crisi per la moció de censura. Mariano Rajoy ha escollit Pablo Hernández de Cos per ser el nou governador. Substituirà Luis María Linde, que plega després de 6 anys en el càrrec. En aquest cas ha estat designat directament pel president del govern espanyol. Als Estats Units com funciona? El president, per exemple, el president de la Reserva Federal, també el designa directament el Donald Trump o com va això?
Bueno, hi ha una diferència. En els dos casos el nomina. Nomena o nomina? Nomina.
Depèn. Si el nomena és que li dona el càrrec. Si el nomina és que el proposa per al càrrec.
En aquest cas, Hernando de Cos l'ha nomenat.
Sí, però en els dos casos el nomina el president del govern, el Trump o el Rajoy. En el cas espanyol, la nomina passa a ser nomena.
Sí, exacte.
I en el cas dels Estats Units ha d'haver-hi una ratificació per part del Senat. Llavors es fan aquelles audiències en el qual tots els senadors intenten fer veure que saben economia, li pregunten, escolti'm, i si ara vingués una crisi i tal, vostè què faria? I ha de respondre durant dies i dies i dies i dies. I si convenç els senadors, i recordeu que allà no hi ha disciplina de vot, allà un republicà pot votar una cosa i un altre republicà pot votar el contrari, i els demòcrates igual. No és allò que ja està tot pactat pels partits abans de començar. Per tant, el president del govern ha de nominar algú que més o menys ell sàpiga que
acabarà sent acceptat.
Aquí no. Aquí hi havia una cortesia dels dos partits monopolistes d'Espanya, diguem, el PSOE i el PP, que el president, diguem, el partit que governa nomenava el governador i el partit de l'oposició nominava el número 2, el subgovernador. I, de fet, com que el governador tarda té un termini de 6 anys, que no és renovable. Per tant, el dia 11 de juny, el senyor Linde havia de marxar i s'havia de fer de posar un substitut. I el que, diguem, el PSOE i el PP havien pactat, els substituts, com sempre, i resulta que la substituta era
una dona.
Una senyora.
Era Rosa Sánchez Llebre.
Exacte. Era una senyora que... I el substitut...
Exdirectora general del Tresor i cap del gabinet de l'exministre Luis de Guindos.
Exacte. I el número 2 havia de ser el David Vegara, que havia el número 2 del Solves, socialista. Però, i això era un pacte que estava signat i que estaven ja a punt de portar-lo a terme, però aleshores va venir a la sentència del cas Gürtel, la moció de censura, i ara el Rajoy ha dit, ah, com que em poses una censura, doncs el pacte que teníem s'ha acabat, i ha nominat un altre.
A Pablo Hernández de Cos.
Exacte, ha nominat aquest, que no era el que tenien pactat amb el PSOE. I per tant, d'alguna manera, ell el que ha volgut era, ha sigut visualitzar el trencament d'aquest acord que tenien, i ha nominat algú sense l'acord del PSOE. Això no vol dir que hagi nominat algú que sigui del PP, ni que hagi trencat, estripat totes les cartes. Aquest senyor que ha nominat és un senyor que té tota la seva carrera al Banco d'Espanya, que diguem, va estudiar economia monetària, és doctor en economia monetària, és un expert, ha estat sempre al Banc d'Espanya, per tant, és una persona qualificada, i això està bé. Si no ha nombrat a un exministre o algun militant del PP, ha nombrat algú que tècnicament està qualificat. I no ha trencat la disciplina, diguem, no ha trencat el pacte del tot, és més aviat un farol que fa el Rajoy per visualitzar el trencament, perquè no ha nominat a ningú de vicedirector, de vicegovernador, del subgovernador, del número 2, no? Ha quedat obert. I aquest ha quedat obert perquè, diguem, el van canviar fa un any, el subgovernador, el número 2, el van canviar fa un any, degut a aquell que fins aleshores era subgovernador, que era el Fernando Restoy, va haver de dimitir perquè va estar imputat en el cas Bankia. I aleshores, com que el nou subgovernador encara li queden 5 anys, doncs el poden mantenir, suposo jo, a l'espera de que el Pedro Sánchez fracassi en la seva moció de censura, i aleshores tornar a que el PSOE nomeni el subgovernador. Que...
Però existint el Banc Central Europeu, de què serveix el Banc d'Espanya?
Bé, la veritat és que menys del que abans. O sigui, els bancs centrals serveixen per dues coses, bàsicament. Una és decidir quina és la quantitat de diners que s'imprimeixen. Sabeu que els diners, avui dia, no estan... No hi ha or a darrere dels diners. Abans no podies imprimir un bitllet si no hi havia un gram d'or o uns quants grams d'or, no? Ara això ja no passa. Ara els
imprimeixen
el que li dona la gana al president del Banc Central o un comitè de senyors que decideixen la política monetària, i aleshores quan hi ha crisi imprimeixen molts diners, quan hi ha inflació imprimeixen pocs diners, pugen els tipus d'interès, baixen els tipus d'interès, és a dir, això és la política monetària. I això, òbviament, des de que ha desaparegut la pesseta, no és una cosa que decideixi el Banco d'Espanya, sinó que es decideix a Europa, el Banc Central Europeu. Sí que és veritat que el governador del Banco d'Espanya, igual que els governadors de tots els bancs centrals que formen part de l'euro, tenen una cadira en el Banc Central Europeu. Per tant, d'alguna manera...
Alguna cosa es diu.
Però abans era el senyor Linde decidia tot. L'altra cosa que decideix o que per la qual serveix el Banc Central és la, diguem, supervisió del sistema financer. I aquí, per cert, és on s'ha de dir que ho van fer fatal. Aquests senyors són els que van permetre, per exemple, que es donguessin crèdits pel 100% del valor dels immobles, cosa que va generar aquella bombolla que va acabar destrossant a famílies per tot arreu. Aquests són els que van autoritzar la sortida a borsa de Bankia, cosa que va arruïnar a milers i milers de famílies. Aquests són aquells que van autoritzar que... van dir que les caixes, se recordeu que abans hi havia caixes, doncs havien d'augmentar el capital, però les caixes no tenien accions, perquè eren del poble, no tenien accions, no eren dels accionistes, a diferència dels bancs. I aleshores els hi van dir, bueno, doncs nosaltres comptarem com a capital unes coses rares que es diuen preferents. I per tant, si vosaltres li coleu preferents als vostres clients, nosaltres això ho comptarem com a capital. Llavors les caixes van posar a donar preferents, a vendre preferents, obligar d'alguna manera tots els seus clients a comprar preferents, i tots sabem com ha acabat això. Això estava induït pel Banco d'Espanya i pels reguladors. Per tant, diguem, la feina de regulador està, diguem, jo la qüestionaria bastant. La feina de política monetària no, però perquè no la fan ells, com que la fan els europeus, doncs poca cosa té a veure al Banco d'Espanya.
Hi ha hagut compareixences al Congrés de Diputats de diferents ministres parlant del control que s'havia d'haver fet amb això que diu vostè, i fins i tot Pedro Soles va reconèixer que el control no havia estat el més efectiu, i no sé si en un futur el Banc d'Espanya ho farà o no ho farà, però en tot cas no va tenir un control massa encertat, ni amb el que passava a la banca, ni amb la banca en general, perquè recordo que abans que esclatés Lehman Brothers també Zapatero va anar a Nova York el 2008 i, en fi, va dir que, que el sistema bancari espanyol
era el més segur del món.
El més segur del món. Aquest document encara el podem recordar.
Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y de supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor.
Sí, sí.
Això va ser... Aquests, no, aquests 2008, són... després de caure Lehman Brothers, després de venir la crisi espanyola.
Ara diuen que la democràcia espanyola és la més homologable del món, és el mateix.
Ara hi falta que en aquest cas Rajoy vagi a, també a Nova York. Canviem de qüestió. Fa pocs dies hem conegut un estudi de l'empresa KPMG, gràcies, que col·loca un cop més el Manchester United com el club amb més valor econòmic del món, 3.255 milions d'euros. Segon és el Real Madrid, amb 2.920 milions, i el Barça, tercer, amb 2.783 milions. Com s'entén que el United, que l'any passat va guanyar l'Europa League, sigui el primer? Com s'avalua el valor d'un club? Ho dic perquè, a veure, el United no és, per entendre's, el Madrid, que porta 3 Champions seguides. És a dir, és un club, diguéssim, de més de... que no guanya tant com el, a nivell internacional,
sí,
no?
Sí, però a veure, una cosa és guanyar i l'altra cosa és valor. El valor d'una empresa, si aquesta empresa cotitza borsa, és molt fàcil. Mires quantes accions té, mires quant val cada acció, multipliques i ja està. 4.000 milions, així és com sabem el que val Apple, el que val Google, i amb l'empresa més gran del món és aquesta o aquella, ho fem així, molt fàcil. El problema és que la major part o molts dels clubs de futbol del món no cotitzen a borsa, el Barça. No hi ha unes accions al Barça que sapiguem quan cotitzen, i per tant no es pot saber. Hi ha altres que sí, molts clubs anglesos...
Que
sí,
són societats anònimes.
Són societats anònimes, cotitzen a borsa, altres són societats que són propietat d'un senyor que compra les accions, etc. Llavors la pregunta és com podríem fer, quin mecanisme podríem fer per poder comparar els uns i els altres. I aquí és on KPMG, que és una empresa consultora, ha decidit fer una mena d'índex que és una mica inventat. I es basa en el següent.
No ho hagis inventat. A veure, no cal donar-li molta volta. Bé,
no, és inventat, però basant-se en dades.
Val.
La dada principal...
L'ha pintat d'una manera que pensava, perdem aquí... No,
es basen en dades, i crec que les barregen d'una manera estranya, però... Ja, però...
Si vostè ho diu, ja...
A veure, la base principal són els ingressos. Què ingressa el Manchester United, què ingressa el Madrid, què ingressa el Barça, no? Els ingressos vol dir el que ingresses de televisió, el que ingresses de venda de samarretes, el que ingresses de venda d'entrades per anar a veure els partits, què ingresses pel museu, tots els ingressos, i aleshores hi ha unes normes establertes en el món de les finances que diuen que el valor de l'empresa es pot calcular, més o menys, multiplicant aquests ingressos per un coeficient. Un coeficient que pot ser entre 4 i 5.
Però això ho diuen ells.
Això es fa per totes les empreses general. En les empreses que no sabem ben bé quin valor tenen, perquè no cotitzen a borsa...
Es multiplica aquest coeficient.
Es agafa un coeficient. I aleshores, la pregunta és quin és aquest coeficient. Aquest coeficient vol dir, si el Barça té uns ingressos que són més o menys de 600 milions, i aquest coeficient és de 4 i pico, fixa't que el valor del Barça surt de
2.783.
És més o menys 600 milions multiplicat per aquest coeficient. Aleshores, de què depèn aquest coeficient? Hauria de ser el mateix per tots els clubs? Hauria de ser el mateix per totes les empreses o no? I aleshores aquí és on aquests senyors fan una cosa estranya, que jo no entenc, de fet no és pública, no se sap ben bé què fan, és un algoritme secret que tenen ells, que diuen que aquest coeficient depèn de 5 coses diferents.
Sí. Però no se sap quines.
Se sap quines,
però no
se sap com fan servir per arribar al coeficient. No? El primer és els beneficis que té aquest club. No els ingressos. El Barça ingressa 500,
però,
600...
Però quins beneficis,
té? I aquí és on el Real Madrid surt perjudicat precisament perquè guanya. Per què? Doncs perquè una de les coses que afecta els beneficis en relació als ingressos és el que tu gastes en salaris. I clar, guanyar la Champions et costa una borrada de calés. I guanyar dues Champions, dues borrades. I guanyar tres Champions, tres borrades. I si a més l'any passat van guanyar la Champions i la Lliga, i 4 i 3 copes més, doncs clar, aquest coeficient se'ls hi va petit. En canvi, el United, paradoxalment, com que no ha guanyat res, els salaris en relació als ingressos són molt baixos, perquè han hagut de, no pagat variables. I, per tant, en aquest sentit, el United surt beneficiat. Per tant, primera part del coeficient són els beneficis.
Els beneficis.
O, diguem, la relació entre els salaris i els ingressos. Segona cosa, i ara no riguis, popularitat a les xarxes socials. És a dir, s'agafa el número de seguidors de Facebook, de Twitter i d'Instagram, i això entra com a segon factor en aquest algoritme
dels jugadors
secret.
Individualment i després sumant-ho o només del club?
Només del club.
El seguiment al club a les xarxes socials.
Seguiment del club a les xarxes socials. Em sembla que
no compta el seguiment a Messi, per exemple. No.
No. Aquí el qui guanya és el Real Madrid. El Real Madrid té un total de 214 milions sumant Facebook, Twitter i Instagram, seguit del Barça, que té 211, i després...
Ens en falten 3.
El United a 114, molt, molt lluny. El Barça guanya a Twitter, però perd a Facebook. El Madrid té més Facebooks que...
Sembla que em faci un... Sí, sí, no, és interessant aquest estudi. I Instagram, qui guanya?
A Instagram guanya el Madrid, 57. Ah, vale. 57 milions. Però això és dels que segueixen directament
al club.
Després te pots mirar qui segueixen els jugadors.
Ara ja anirem a l'apartat de jugadors, que també hi és.
Però això no entra, diguem, si la gent segueix el Cristiano o el Messi... Sí.
Això no entra dins el club.
Això no entra dins d'aquest algoritme. Tercer, s'agafa un altre estudi, que és d'una empresa que mira el valor dels jugadors quan els compren i els venen, una empresa que es diu Transfermarkt, i aquests fan una valoració del que podria valer la plantilla del Barça, la plantilla de cada equip. I això és un tercer factor que fa el coeficient de ponderació aquest. Això és molt complicat, perquè sobretot amb equips com el Barça, com el Barça tenia abans, que eren majoritàriament del planter, que valen, diguem, com que no s'han transferit mai, no se sap ben bé.
Sí,
no?
Això era abans.
Què val l'Iniesta? Què valia l'Iniesta, no? Què valia el Xavi? Què valia el Puyol? Què valia el Messi? Clar, com que no els has comprat ni venut mai, el Neymar sí que ho sabem. El Neymar val 200 milions, que és el que va pagar algú. Aquells que no s'han comprat ni venut mai, doncs hi ha una empresa que els hi posa valor. Doncs el tercer part del coeficient és aquesta empresa. Quart, els drets de televisió. Això és molt important. De fet, aquí és on el United fot pallissa a tothom. Per què? Doncs perquè la Premier, la Premier, a diferència de la Lliga Espanyola, es veu a tot el món. De la Lliga Espanyola es veuen dos partits a l'any, que són els dos Barça-Madrid, però de la Premier tu viatges per on viatgis, fins i tot a Amèrica Llatina, que tenen les pròpies lligues a Amèrica Llatina, vas a l'hotel, poses i sempre hi ha la Premier. Vas a l'Àfrica, vas a Àsia, tot arreu, i clar, això genera una quantitat de drets de televisió que fa que els, diguem, dels 10 primers de la llista aquesta, 6 siguin de la Premier. Per què? Perquè generen una quantitat brutal de drets de televisió. I finalment, diguem, la mida de l'estadi i si l'estadi és propietat teu o no. Si tens un estadi que hi cap molta gent i a sobre és teu, no l'has de llogar a algú, doncs això també afecta. Doncs s'agafen aquests 5 factors, beneficis, popularitat,
fan un poti
socials, poti, valor de la plantilla, drets de televisió i estadi, i ho posen en un algoritme que ells diuen, insisteixen, si llegeix l'estudi, ho diuen 14 vegades, és propietat nostra aquest algoritme.
I no l'expliquem.
I fan màgia borràs i pum, apareix un número que multiplica els ingressos aquests, el que et deia abans, i surt el número aquest. I llavors, si mires el número, doncs el número final, doncs surt que el Manchester United és el primer, Madrid segon, Barça tercer, Bayern quart i Manchester City cinquè. Aquí hi ha un problema addicional greu, que per mi fa que sigui molt difícil creure's aquestes dades. I és que els ingressos dels equips estan en diferents monedes. Els de la Premier estan en
lliures,
els altres estan en euros. I aleshores, clar, quan puja la lliura, doncs resulta que sense fer res el Manchester United es fa ric. I quan baixa la lliura, sense fer res, el Manchester United es fa pobre. I aleshores, clar, ho calcules en euros o ho calcules en lliures? Com que cada país té diferent, el transformar l'un amb l'altre... Doncs clar, depèn d'aquesta volatilitat, que no té res a veure amb el futbol.
Per això ha dit vostè que aquest estudi és una mica estrany.
Entre altres coses, sí. O sigui, la màgia aquesta de la ponderació, que no l'entenc, o sigui, entenc els factors, entenc la lògica, però clar, com es barreja tot això i per multiplicar els ingressos per un número màgic.
I l'estudi també revela, que abans en parlava vostè, els tres jugadors més seguits a les xarxes socials, que són, per aquest ordre, Cristiano Ronaldo, 318 milions, Neymar, 191, i Leo Messi, 179. M'ha sorprès que Leo Messi estigui per sota de Neymar.
Sí, el a veure, el Messi és un nouvingut. Fins fa molt poc el Messi no estava a la xarxa social, no li agradava, no sé per què no ho feia. El Neymar, des de que va néixer, o fins i tot abans de quan encara estava dins de la panxa de la seva mare,
ja estava fent selfies.
I clar, és un animal que ha nascut amb les xarxes socials. I per tant té molta més, i a més fa coses que a la gent li agrada, no? Mira, he anat a la perruqueria i el nou pentinat i tal, i que això a la gent li encanta, i el Messi aquest espectacle no el fa.
Però el Cristiano també ho fa, això, de que va a la perruqueria.
Sí, i ensenya els calçotets, i ensenya tot, sí. O sigui, ara els que creixen més són els d'Instagram, o sigui, ara les fotos.
Sí, en parlem un dia.
Les fotos, no els tuits.
Ni Twitter, ni Instagram.
I l'exhibicionisme.
Que vam tenir un expert en Instagram i va dir una frase de Twitter que no sé com ho va fer anar, que va deixar Twitter, que era pels que estaven...
Més haters, no? Que a Twitter hi ha molta més gent.
Sí, que hi havia mal humor, que era una xarxa per haters, que només
criticava.
Potser
sí, però l'altre és per exhibicionistes.
Exacte.
O sigui, clar...
Que no generava... Twitter no generava... Per exemple, ell va explicar, Sergio Ramos, he de fer un tuit, doncs potser s'equivoca i després se li tiren a sobre. Si fas una foto, doncs mira, fes la foto i tot això que tens, no? Per això, deia, per això explicava aquest boom de l'Instagram, que no comporta, en fi, massa riscos. Fas una fotografia i agrada.
Clar, Instagram prima la foto i a Twitter prima el text.
Exacte. Clar, però això depèn del que vulguis. Si tu amb un futbolista el que vols és saber què pensa, com que ara els futbolistes ja no fan entrevistes, els periodistes, ara quan volen dir alguna cosa ho diuen al Twitter i se salten. Abans us necessitaven a vosaltres. Ara
no, ara no. Ara,
ara van directe.
Ara van el que això ha passat sempre, el periodista de confiança.
Sí, però molts ni això. O sigui, hi ha molts jugadors, el Piqué, per exemple, tira pel dret.
No, això sí,
i penjava vídeos.
Però Messi, per exemple, quan concedeix entrevistes, sempre les concedeix amb un entorn que sempre habitualment són periodistes argentins, perquè suposo que ell se sent més còmode o té més confiança amb aquests periodistes que no aquí.
I perquè pot.
Abans,
l'única manera que tenia de comunicar-se amb el públic era a través de periodistes.
Sí,
i per tant, com que tu necessitaves els periodistes, havies de fer una mica de favor a tothom,
no,
perquè mai se sap quan necessitaràs una entrevista del Mundo Deportivo o de l'esport. Ara no, ara et passes al Mundo Deportivo pel forro, i si no t'agrada que jo vagi a l'Instagram o al Twitter, pues et fots, igual, i si no et dono entrevistes, pues no te les dono. I per què t'haig de fer cas a tu? Faig cas al qui em dona la gana, perquè això els empoderat amb ells. Ells ara es poden comunicar directament amb els seus clients.
Sí, és el que fa Piqué també, que fa vídeos.
I donar entrevistes és fer un favor als mitjans.
És fer un favor en el que tu et dona la gana de fer-ho, perquè tu ja no depens d'ells, són ells els que depenen de tu.
I per acabar, haver venut una marca mundial com Neymar ha fet que el Barça hagi perdut valor o no tindria incidència en aquest estudi?
A veure, pot haver tingut incidència...
Perquè clar, és el segon jugador més seguit, és a dir...
Exacte, pot ser en la mesura que afecti alguns d'aquests paràmetres. Pot haver afectat primer els ingressos, en la mesura que, no sé si és veritat, però en la mesura que hi havia gent que mirava el futbol per veure el Neymar, que, diguem, i això es reflectia en el número de visitants al Camp Nou o el número de samarretes que es venien o els drets de televisió d'algun tipus, aleshores això afecta la primera part de la fórmula, que són els ingressos, però també en la mesura que afecta els seguidors de Twitter, etcètera, etcètera, doncs també podria
també
afectar.
També per seguidors, clar.
Pot afectar el segon. Per tant, sí, però no tinc ni idea, diguem, de les...
Bueno, és un estudi que li falta potser concretar una mica més.
Jo, sí, és una mica arbitrari. La gent li agrada fer índex ara mateix per fer rànquings de tot, però a mi amb aquest estudi m'ha faltat solidesa. O sigui, diguem, una mica arbitrari. Podries haver posat altres factors igualment raonables, sortirien números diferents, i això diguem, fa que per mi no tingui massa valor. És curiós, i sortirà a tots els diaris avui, el número 1, el número 2, i com pot ser que el Madrid, Manchester, que guanya tant...
Clar, no estigui número 1.
No número 1, sí, i que el Manchester, que fa temps que no guanya,
per això.
Número 1, tot això, però bàsicament s'ho han inventat.
Bueno, doncs... Ha començat suau, però veig que al final ha acabat amb la garrotada que ja preveia. Professor, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
a descansar. Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Fem una pausa, seran 4 minuts i parlarem del preu de les... no pisos i apartaments, sinó el preu de les habitacions a Barcelona.